A Ràdio Estel, l'Hora del Pati, un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Molt bona nit, un dimecres més, seguim a l'Hora del Pati. Avui per parlar d'un tema que és, que havia estigut, que és i serà segurament una mica tabú. Abans el tabú era d'un tipus, ara el tabú és d'un altre. Avui podem parlar a l'Hora del Pati. Com sabeu, tenim moltes ganes de parlar d'educació i de parlar d'educació seriosament després de tantes pandèmies. Avui podem parlar d'una altra pandèmia que també ens afecta, diguéssim, no? I ho farem parlant amb una convidada sobre un llibre que ha publicat, no? Que té un subtítol que em sembla molt interessant per l'entradeta: Educar en un món hipersexualitzat.
L'Hora del Pati.
Bona nit a tots els nostres oients i a la nostra convidada, Anna Plans, bona nit.
Molt bona nit.
Anna Plans, que és coneguda de la casa, no? Perquè col·labores en un altre programa, també.
Sí, amb el Plusvàlua Dones.
Molt bé, perfecte. Tot queda en família, doncs. Bueno, avui, com que tenim problemes d'audiència, hem decidit recórrer el que ha recorregut Hollywood sempre, que és posar violència i sexe. La violència a la porta del Raül i...
Bona tarda, bona nit, Jordi. M'agradaria que hagis passat bon dia. Molt bé, aquí estarem, tranquil.
Molt bé. Seriosament, en sèrio, perquè el tema és, jo crec que té una transcendència important, no? Perquè ara l'erupció d'aquesta pandèmia que ens ha afectat, diguéssim, també, a mi m'ha introduït el concepte aquest com a categoria, i em dóna la sensació que ens en afecten més, unes quantes, en àmbit social, en àmbit polític, en àmbit filosòfic i tot. Per exemple, una de les pandèmies que claríssimament afecta el món, i n'hem parlat molts cops, és el del subjectivisme. Cada cop més, diguéssim, el que importa no és la realitat que hi ha, sinó com jo percebo les coses i tal, no? I té molt a veure amb aquest altre tema, no? Una societat hipersexualitzada. Dóna la sensació, potser té una percepció desproporcionadament orgànica dels problemes, però tinc la sensació que es presenten tots a la vegada, diguem-ne, no? Estem en una societat excessivament hipersexualitzada?
Mira, només cal que a pispal de matí surtis al carrer i ho vegis amb el món offline, doncs, a les publicitats, a les valles publicitàries, en els autobusos, o arribis a casa, engeguis la televisió i ho veus a través dels anuncis de publicitat, és igual si és de perfum, de xocolata o d'electrodomèstics, a través dels reality shows. Uns dels reality shows més vistos són Mujeres, Hombres i Viceversa i La Isla de las Tentaciones, on la franja d'edat que més ho veuen està entre 12 i 24 anys, per exemple. Ho veiem a través de les lletres de les cançons més seguides, a més, pels joves, que la majoria del gènere és el trap i el reggaeton, i amb unes lletres clarament masclistes i misògenes. Ho veiem a través dels videoclips, a través de moltes sèries que l'estan petant, i ho veiem també a través de dels videojocs i de les xarxes socials. Sí, i molts estereotips de gènere. Vull dir que estem en una societat hipersexualitzada en la que ens parlen de sexe fins i tot per vendre'ns un gelat a les 4 de la tarda.
L'Anna és presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, i sense tota formació has fet polítiques, filosofia, una mica de tot, diguem-ne, i diguéssim, perquè parlàvem just abans de començar el programa, diguéssim, tens una activitat notable de formació des de la plataforma aquesta de l'associació, no? Diguéssim.
Sí.
En aquesta activitat detectes una consciència del problema o una necessitat? O no?
A veure, nosaltres el que intentem és conscienciar. Des de l'associació intentem informar, formar i també iniciar campanyes de denúncia, com per exemple, durant aquesta pandèmia que ara parlaves, doncs Pornhub, que és una plataforma de pornografia mainstream, va tenir un acte molt altruista, dic altruista entre cometes, de regalar un mes de premium gratis, no? Quan la seva plataforma, aquesta plataforma, qualsevol pot pujar contingut explícit, doncs està ple de vídeos violents que molts venen de la pornovenjança, molts venen de violacions, de la pederàstia, etc. I en realitat moltes persones no ho saben. Nosaltres intentem crear consciència d'això. Sí que després en veiem les conseqüències, perquè després veiem les xifres que surten, per exemple, d'augment de la violència de gènere entre menors, que des del 2017 ha anat augmentant. De fet, el 2017 va ser l'any doncs, en què més menors jutjats per violència de gènere van ser jutjats doncs, des de feia 8 anys. I dèiem, bueno, això és perquè s'ha augmentat l'edat de consentiment, perquè es denuncia més, però és que el 2018 ha continuat pujant i el 2019 ha continuat pujant. I a més, un de cada tres joves entre 15 i 29 anys considera acceptable, inclús inevitable, el control abusiu per part de les seves parelles. Per tant, hi ha consciència. Jo crec que falta consciència. Realment jo penso que ens estan normalitzant aquesta hipersexualització sense tenir en compte les conseqüències que poden tenir, tant a nivell de fragilitats contemporànies com siguin, per exemple, doncs, trastorns alimentaris, fòbies socials, suïcidis, etc. Sobretot els trastorns alimentaris han augmentat moltíssim, no? Però també amb com ens relacionem amb els altres. Perquè si la teva autoestima depèn d'aquesta sobrevaloració, no, doncs, externa, doncs pot condicionar també doncs, a l'elecció d'amistats i parelles tòxiques. Sí, a hi ha molta cosa.
Posem una mica d'ordre,
sí,
perquè
vinga,
és un flux... Raül, no vas a dir...
No, o sigui, de fet, anava, o sigui, hem parlat de a mi, temes legals que han sortit aquí en aquesta exclusió que has fet tan interessant, temes legals... temes formatius dels joves, temes de relació futures dels joves de les seves parelles, del que seria estimar l'altre o saber estimar l'altre, que això part d'aquesta formació s'ha de donar des de l'adolescència. Aquí han sortit tres o quatre temes, perquè el primer que he dit és el legal, que m'ha creat l'atenció. Clar, aquestes plataformes que dius que pengen aquest tipus de vídeos... per què es poden penjar vídeos que venen d'una violació o que venen del món de la pederasteria? Em sobta que això no estigui més perseguit.
No està. De fet, hi ha una plataforma als Estats Units que ha recollit 1 milió de signatures i encara no s'ha aconseguit res. Sí que al final moltes vegades s'acaba retirant el vídeo, però jo conec casos de noies joves, per exemple, doncs que ho han demanat, ho han suplicat i ha passat molt de temps fins que no s'ha retirat. El mal ja està fet. Des de l'associació també van fer una campanya que, per cert, a la meva biografia d'Instagram teniu un accés on la podeu signar i realment per acabar amb aquesta lacra.
I després hi ha el tema de l'acceptació social. O sigui, al final, quan, deixa'm fer la pregunta així, quan hi ha d'aquest problema, digo, bueno, però el món ha canviat i ara... no s'han de portar les faldes de les nenes, no han d'arribar al turmell, això és d'abans, i quan hi ha de perillós i de dolent, en aquest, o sigui, on és la línia de què fa mal i què no fa mal?
Mira, jo crec que és important definir primer què és la hipersexualització. La hipersexualització és quan es ressalten els atributs sexuals per sobre de qualsevol qualitat doncs, que pugui definir a la persona. Clar, jo quan parlo amb joves de vegades em diuen, Anna, però que exagerada ets, no? Si això és normal que estigui tot sexualitzat i tal, i dic, pues no és normal, i si realment tu creus que és normal és que has hipersexualitzat la teva mirada, perquè la hipersexualització condiciona la teva identitat personal, la teva imatge personal i com et relaciones amb els altres.
Però estem en un món que pels nostres adolescents no és gens fàcil lluitar contra això, o sigui, dius, aquí hi ha una tasca, abans ho deien fora de micro. Sí que quan estàs al món de l'escolar veus que és un tema que està allà i que fa mal als nanos adolescents, però que és molt difícil de tractar, primer perquè s'ha normalitzat i després perquè quan pares amb un pare perquè ha hagut un problema, moltes vegades els pares són molt reacis a aquest tema, perquè moltes vegades perquè també els adults, hi ha molts adults enganxats en el món de la hipersexualització, de la pornografia. Per tant, de quina manera hem de començar a afrontar aquest tema perquè aquesta normalització no es guanyi la partida?
El primer des de casa. L'òrgan educatiu per excel·lència és a l'ull i els nostres fills i filles es fixaran en el que fem nosaltres. Si un pare està convertint amb els seus grups d'amigatxos a fotos on s'humilien a les dones, de dones hipersexualitzades, doncs és normal que després el fill acabi doncs, tenint la mateixa actitud, però és que a més... l'educació afectiva o sexual va molt més enllà de només la part sexual, sinó comença ben petits valorant els nostres fills i filles pel que són, pel que són, senzillament així, no? I restant importància a totes aquestes altres qualitats aquesta qualitat sexual. I després hi ha un tema molt important que a mi m'agrada molt, que és el cervell social, el posar-te a les sabates de l'altre. Si amb educació, això tant des de l'escola com des de casa, es treballés aquest tema, segurament doncs aquests nanos, potser un nano que rep, imagina't, doncs, una foto d'una nana despullada o un vídeo i l'acaba compartint amb tothom, potser serà capaç de posar-se a les sabates d'aquella nana i no enviar-ho. Per tant, el cervell social és molt fàcil. I és molt fàcil de fer-ho perquè amb hobbies altruistes. I quin és el primer hobby altruista que podem fer? Potser doncs, tenir cura dels nostres avis. No cal fer grans coses. No? Després, quan són més grans, poden entrar en ONGs. Però el fet de donar-se a l'altre, que potser pot quedar a vegades com dir, mira que car que ets, és el cervell social i això està comprovat neurocientíficament.
Sí, sí, no, fes.
Tu tranquil, tu, si vols anar al cafè. Sí, el punt que has dit ara, que em sembla molt interessant, és el tema carca. O sigui, al final, el llenguatge per mi no és banal, o sigui, com es diuen les paraules. I quan parles d'aquest tema, ràpidament, o sigui, si parles de pornografia, encara penso que hi ha un ambient social que tothom veu que té la seva, el seu perill. No, ja graus amb això, dius, home, la violència no, i aquí ja podíem fer graus, perquè jo penso que el problema d'entrar més és que fa mal a la persona i fa mal a l'estructura personal del nano.
Sí, a mi m'agradaria que ja heu entrat en matèria molt bé, però a mi m'agradaria que reflexionéssim una miqueta en el context en què es dona això, perquè abans tu mateix, ara no recordo exactament què deies, però tu has descrit un fenomen clar. Estem en un moment en què, diguéssim, en l'imperi dels idealismes. Diguéssim, aquí tothom té el seu idealisme, no? I com que solen ser uns idealismes, diguéssim, a la contra, diguéssim, fruit de l'esperit de contradicció i d'anar contra el que podríem considerar la tradició occidental en un sentit genèric, la negació de cada una d'aquestes parts provoca contradiccions entre ells, no? Jo estic pensant, diguéssim, l'exemple com més cridaner és el feminisme, no? La reivindicació d'un determinat feminisme i la reivindicació d'una certa transsexualitat, no? El cas famosíssim de els homes que es transformen en dones i competeixen com a dones en competicions de dones. Això és discriminació o no de les dones. Poso aquest exemple, que és el més resultant, però jo trobo que és ple en la selva, diguéssim, de propostes que tenim ara. Per una banda, per dir-ho així, el discurs progre de tota la vida era anem a trencar els tabús. Però, clar, el trencar els tabús provoca que les víctimes siguin uns altres, un altre dels col·lectius que el pensament progre va protegir, que són les dones. Perquè, clar, al final la cosa és... I, doncs, clar, facis el pas que facis, t'explota els morros. Jo pensava, tota la vida s'ha argumentat que, no, que la violència que ara en diuen masclista, que a mi no m'agrada el terme, no? La violència dins de les relacions sentimentals és una qüestió de heteropatriarcat. Però resulta que el que al mateix temps en paral·lel aquest món modern ven és un ús, diguéssim, una objectivització de les relacions humanes, no només dels homes amb les dones, sinó indistintament, diguem-ne, no? Bueno, això sí. No és una pregunta, però tenia
sí,
de dir-ho.
Sí, no, però està molt bé el que dius, perquè és cert, jo moltes vegades quan parlo amb els
aquí,
joves...
Aquí l'Anna, no, jo tampoc l'he entès, però...
Quan parlo amb els joves dic que a mi m'és igual si t'estàs cosificant tu, el noi o la noia, és el mateix, perquè igual que hi ha un estereotip femení molt potent d'una dona molt sexualitzada que té el poder, a mi em diuen moltes vegades, jo tinc el poder, a veure, quin poder tens... Això t'ha permès deixar de ser tractada com una dona objecte? Oi que no? Però també hi ha un estereotip masculí, que el típic metrosexual i que ve del món de la publicitat i del màrqueting. El tema és que, clar, tot això es normalitza i els fan creure a les nanes que estan empoderades. Però es normalitza, per exemple, a les xarxes, el model d'influencers més seguides és un tipus de noies molt experimentades que utilitzen el seu cos, és a dir, la seva intimitat, un estil de vida, doncs, a canvi de diners, de VIPs a discoteques, a restaurants, i de vegades bueno, comencen en plan de hobby i s'acaben professionalitzant. I tenen un discurs feminista, quan en realitat el que estan fent és utilitzar el seu cos com un objecte per mercadejar.
És un discurs feministoide.
Feministoide, que en realitat... Que,
no feminista,
però,
en absolut.
Però clar, ells ho venen així, no? En plan, jo tinc el poder, no? I el que estan és s'utilitzen el teu cos per aconseguir likes, popularitat o diners. El tema és que això va fent mella, és el que els joves veuen, i hi ha les neurones mirall, i al final ho acabes normalitzant.
Mira, fa molts anys, això, deu fer uns 20 anys, entre vintos i flautes, una noia em deia m'explicava que és una... Es deia Sofia, filla d'un filòsof, que diguéssim que tot quedava família, deia, mira, diu, això, i hem perdut molt, diu, perquè ara no podem dir que no. I les àvies almenys podien dir que no. És a dir, tot aquest discurs, no? Al final el que acaba provocant, en nom de la llibertat, una pèrdua real de llibertat, perquè si no, si dius que no, entres en una dinàmica de menys preu social, diguéssim, no? De menys valoració. No?
Si et sembla bé, ara que dius de pèrdua de llibertat, ja coneixeu el que és el sexting?
El sexting seria enviar-se fotos pujades de to?
Sí.
Vale, en parlem després de la pausa.
Perfecte.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati, avui parlant d'un tema que he de reconèixer que és escabrós, no per si mateix, sinó per la intuïció del dolor i de la, no? I del mal que porta tanta gent. No? No sé. Estem parlant de la hipersexualització de la nostra època i, en el fons, que és el que nosaltres ens agrada, de com podem afrontar educativament això. I havíem acabat la pausa parlant del sexting.
Sí. Bé, doncs, com et comentava, el sexting és l'intercanvi de contingut explícit, bé, siguin textos, imatges o vídeos. De vegades és coercitiu, és a dir, que la parella exigeix doncs, l'enviament d'aquest tipus de continguts. Normalment hi ha estudis que mostren que són les noies les que més ho pateixen, i de vegades és pues, un sexting involuntari, és a dir, que es dona en un entorn de confiança, però amb una nana, a lo millor de 14 o 13 anys, un entorn de confiança pot ser un noi que fa molt poc temps amb qui té una relació. I de vegades també es pot tornar, es pot trobar doncs, una miqueta pressionada perquè el seu entorn, que després serà l'entorn que la criticarà i la victimitzarà, doncs l'apreta perquè... faci doncs, comparteixi aquest tipus d'imatges. El sexting en si pues, és una burrada, però no és un delicte. Les conseqüències que se'n poden derivar del sexting sí que és la sextorsió o la pornovenjança.
No és un delicte, però és un problema.
És un problema que pot derivar.
Les escoles també.
O sigui, sí, sí.
El que passa, un moment, clarifiquem aquest punt. No és un delicte que la persona enviï una imatge de si mateixa.
Pot ser el que vulgui.
Però si el receptor la reenvia, això sí que és un delicte.
Sí.
Això és molt
sí,
important.
Sí, això.
Perquè aquí, diguem-ne, pot haver-hi, si m'ho deixeu d'així, dues víctimes. La noia com a víctima primària i un noi atontat, que no ho fa per maldat, sinó per idiota, i que caigui també en un comportament delictiu.
Sí, sí.
No, perquè aquí més, no se salva ningú en aquest sentit.
Hi ha una altra víctima, perdó, que és la relació entre ells. Hem explicat una relació entre adolescents absolutament viciada de fons. O sigui, la seva relació... que ja els adolescents són com són i tenen les seves coses, aquest punt és que fa molt difícil una amistat que sigui de veritat en aquest aspecte.
Sí, sí. No, a més, a mi em fa molta ràbia perquè hi ha educadors que recomanen als nanos que practiquin el sexting segur, i el sexting segur és que no existeix. Tu, al moment que comparteixes una imatge, ja perds el control. Després també el tema d'empoderament i tot això.
Perdona, a què es refereixen? No sé, què pretenen dir al sexting segur?
El sexting segur, doncs que potser que no se't vegi bé la cara, que tinguis en un entorn, o que tinguis un entorn de confiança, però clar, també és molt subjectiu, no? És el que comentava abans. Confiança, potser fa... Doncs, una nana té una relació de fa una setmana i ja considera la confiança. Però a més m'ha agradat molt el que heu dit perquè no es tracta només de la persona que envia la foto, el contingut, sinó el que la rep, la comparteix i després tota la resta que reben i comparteixen entre ells, no? I això també, el cervell social aquí, educant el cervell social és molt important, no? Per poder parar, aturar això. Perquè moltes vegades sempre és com una miqueta la víctima, no? La noia que no té que enviar, absolutament d'acord, s'ha de fer preguntes a aquesta nana. Dic nana perquè normalment són molt més les noies les que es troben amb aquest problema. I el sexting segur, per exemple, jo no sé si coneixeu el tema que va passar fa un any a Iveco, d'una dona doncs, que amb la seva exparella va compartir un vídeo explícit amb tots els treballadors. I aquest vídeo va acabar arribant a mans del seu marit i ella es va suïcidar. Llavors, a les xarxes socials, havia, a Twitter, havia molta discussió entre els que deien no, ella té que compartir el que li dongui la gana, ella es lliure a fer el que vulgui i tal. I a l'altre cantó, els que l'acusaven, que no té que compartir res, no té que tal. Però la realitat, sigui quin sigui el que tu pensis, la realitat és que el dia següent, a les pàgines pornogràfiques més potents, sabeu quines eren les recerques més fetes? A Verònica, que era el nom de la noia, i Beko.
Sí, és que d'alguna manera, al final, parlar de la llibertat i que la llibertat sigui que ho faci el que vulgui, o sigui, crida l'atenció i dius, bueno, quines conseqüències té tot això? O sigui, una nena de 17 anys sap el que està fent i les conseqüències que pot tenir cap a la seva vida, és a dir, cap a la seva vida funcional, cap a la seva amistat. És impossible que un nano d'aquesta edat sigui conscient del que està jugant, per dir-ho d'alguna manera, a les conseqüències que té, perquè al final té una massa possibilitats per l'edat que té i és incontrolable. I jo també m'agradaria parlar de la necessitat de fer una educació prèvia, és a dir, quan ja tens el problema, per tant, has d'actuar, però aquesta conscienciació s'ha de fer prèviament, el més aviat possible, perquè els nanos entenguin quines són les conseqüències.
Sí, però la prèvia no és afrontar aquest problema abans. La prèvia és educar amb una dignitat personal, independentment del sexe.
Correcte.
Sí. Això és de més a més.
Per exemple, educar en la intimitat. Educar en la intimitat és superimportant, creant-los espais des de ben petitons per preservar la seva intimitat. Però a veure, per exemple, a nivell de l'online, que és el que jo conec, tu com pots ensenyar al teu fill o la teva filla a preservar la seva intimitat si estàs compartint la teva vida i la seva vida online? Això també és algú que hem de tenir en compte. El tema de la intimitat és molt important. I després també parlar-los molt clar. Per exemple, no? De vegades ha costat molt, no?, amb el tema de quan són petits, doncs les parts sexuals s'han de dir pel seu nom. Perquè després si anem amb tonteries, perquè ens fa por parlar clar, vindran els altres i sempre acabaran
ocuparant
l'espai que tu has deixat buit. No? Però que l'educació en aquest
això
sentit...
Això és veritat, però per exemple, diguem-ne, encara prèvia aquesta prèvia.
Sí, sí.
Jo crec que és importantíssim educar en el realisme, en el realisme, és a dir, en què el pensament s'ha d'adequar al que hi ha i no al que hi ha, al que penses, perquè jo em sento, ho repeteixo molt sovint, sembla que sigui un mantra o l'única idea que tingui, però és que em sembla que és molt important, diguem-ne. Estem en un context en què la realitat no compta, només compta la percepció subjectiva. Mira, ho explicaves abans, no?, de les culpabilitats. Sí. O sigui, si un conjunt de, deixem-ho dir així, de noies es vesteix d'una manera molt sexy, pujant molt la sexualització del context, si tots els d'aquell context estan sans físicament, la gent estarà més animada, vale? I doncs potser algú que tingui alguna psicologia més feble o el que sigui, per culpa d'aquella sobredosi, diguéssim, perdrà el cap, perdrà el control i li farà mal a algú. Això a mi em sembla que és una lectura realista del que passa. Però el que no pot ser és no tenir en compte. O sigui, és veritat que ningú és culpable de ser violada per portar una minifaldilla. Això és veritat, però si tothom, diguéssim, es vesteix molt sexy pujant al nivell, diguem-ne, de tensió sexual del context, això sí que té unes conseqüències. I a mi em sembla que això no és ni masclista, ni és heteropatrial que sigui, no. És pur realisme.
I té molta
contradicció. No? Sí, que hi ha coses que dius, no, ningú és culpable de que li robin el rellotge, però no vagis amb un Rolex pel carrer de Sant Ramon, no ho facis. No ets culpable, però no ho facis. No sé com dir-ho, no?
No, i és curiós perquè jo veig, quan parlo amb noies, que tenen com molta contradicció, no? Quan els dic, però tu per què ets feminista? I em diuen, perquè puc anar vestida com vull. Perdona? Clar, et quedes una mica de quin discurs tenen, no? I són nanes que després, quan rasques més, veus que darrere moltes vegades tenen relacions de dependència. És una mica el que dic, no? Nanes que estan com molt alliberades en la forma de vestir, però que després formen part de l'aren dels malumes de turno, no?
Aquí anem al començament del programa, que tu parlaves, Jordi, de subjectivisme. Al final és un raonament de, a mi ara em ve de gust fer això, I al final, en ares de la llibertat, perquè sóc lliure, i resulta que estan cada vegada sent més lliures de les seves relacions personals, de les seves relacions d'amistat, de les seves relacions de noviatge. O sigui, dius, al final és molt curiós el raonament, que vas perdent llibertat, però costa molt treure d'aquest... Una vegada entra en aquests contextos, és molt difícil tornar cap enrere tot això.
Mira, una vegada, ho va dir una noia que devia tenir 16 o 17 anys, estàvem parlant, no era classe, però una sortida, i no sé qui es va començar a parlar de les... Estic parlant d'això, de fa 25 o 30 anys, no? De les noies de discoteca, diguem-ne, no? Que s'enrotllaven amb el primer. No sé, estàvem parlant, no recordo exactament, i una va dir, sí, però va ser espontània, i diu, és que aquestes noies es moren perquè les estimin i estan disposades a fer qualsevol cosa per intentar-ho. I em va semblar una formulació molt intel·ligent, diguéssim. Però hi ha un impuls que no és dolent, diguéssim, no? El impuls, sí. El que passa que desenfocat, desencarrilat, el que provoca és conseqüències pitjors, perquè, òbviament, no n'hi ha cap que aconsegueixi que l'estimin així, no? I si no encertem el diagnòstic social, les mesures que prenem poden ser precisament contraproduents, és llençar llenya al foc, no?
És que al final és valorar-te, i això com t'ho ensenyen a casa, amb la mirada, és el primer, la mirada dels teus pares, no? Com et valoren, no? Que et valorin, com comentava abans, més enllà de tots aquests atributs físics. Ara hi ha moltes nanes petitones que estan a TikTok, que per exemple TikTok és una xarxa social on no hi hauria d'haver cap menor, no és una xarxa per menors, doncs amb balls super hipersexualitzats, i que a més, doncs, moltes vegades, doncs, aquests balls van a parar a lo que és la internet oscura, no?, que es diu, però els mateixos pares i mares són els que normalitzen de que les seves filles de ben petites ja estiguin hipersexualitzades, i això es normalitza en certa forma, i si tu no et valores per algú més d'aquests atributs sexuals, clar, ets car de canó amb la teva autoestima, llavors això que et portarà, doncs, el que comentava abans, que hi ha més casos de bulímies i anorèxies, perquè doncs és aquesta necessitat de sentir-te estimat i reconegut, i que això s'utilitza. I amb el tema de la normalització, per exemple, aquest estiu, algú que em va cridar molt l'atenció, perquè això jo parlo de que hi ha una entrada a la porta de la hipersexualització, a la pornografia, inclús a la prostitució, perquè Megan Donovan, una activista sueca que segueixo molt, va fer un estudi d'unes companyies de porno amateur que captaven a noies a través de les xarxes socials, noies que s'hipersexualitzaven molt, i els deien, per què conformar-te amb un like si pots guanyar diners? Llavors utilitzen molt el seu llenguatge, sereu bloggers, etiqueta amb un altre que pugui ser aquest tipus de noia, etc. No? I al final van anar guanyant la confiança dels proxenetes, i bueno, doncs n'hi havia que pujava només contingut explícit, n'hi havia que feien d'escort, de dames de companyia, entre cometes, i, o que exercien altres tipus de prostitució.
És un la tradicional terminologia, això es tracta de blanques, diguem-ne, rediviva, no? O
sigui, i dones vulnerables. No, però és pitjor, noies vulnerables.
Perdó el llenguatge, però és blanquejada. O sigui, és una tracta de blanques blanquejada, perquè al final
sí.
Aquest punt està ben bisocial. Fins a cert punt, aquest recorregut que has fet, que és molt perniciós, però és un recorregut que el que acaba passant és que, bueno, no està tan malament, no hi ha tant problema. I això és el perill que hi ha per aquí. O sigui,
bueno, ara hi ha una plataforma que es diu OnlyFans, la coneixeu? Pues OnlyFans és una plataforma...
Jo, cada vegada veig, estem massa grans, eh?
Sí. Jo sempre dic que jo crec que això de l'evolució històrica forma part de la providència del nostre Senyor, que ens l'envia perquè et sàpiga menys greu morir-te. Jo tinc la sensació que cada cop la capacitat d'adaptació és menor, eh? I nosaltres estem...
En tu cas és obvi, però jo estic preocupat per mi ara mateix.
Vale, perdona, tornem al...
OnlyFans. Pues és una plataforma que ha crescut molt també durant la pandèmia, i amb aquesta plataforma es pot pujar qualsevol tipus de contingut explícit sense cap tipus de censura. I llavors hi ha dos tipus d'usuaris, el que puja el contingut i el que el consumeix. Llavors el que puja el contingut, el que consumeix pot contactar amb el... a través de missatges amb la persona que ha publicat el contingut. Per tant, normalment, quan contacta amb aquesta persona, perquè és per demanar-li doncs, fotos més explícites, encara més, o per quedar després o per prostituir-se. Es paga un mínim mensual, però ja s'ha normalitzat. És com passar la prostitució del carrer doncs, en el món online. I és una forma de guanyar diners per ara que hi ha tot aquest problema econòmic per molts joves... vulnerables, doncs molt fàcil.
Però fixa't que costa molt seguir el món de les xarxes, i perquè TikTok per mi sí que sabia una mica de què era, però és que no, fa sí, 3 mesos no tenia ni idea. Ara m'has tret una altra xarxa social. És un món que es va constantment reinventant. O sigui, que cada vegada hi dona un pas més, cada xarxa social nova dona un passet més en certs temes d'intimitat, en certs temes de llibertat, en certs temes d'estereotips que es donen cap allà.
Sí, no, és, estem en un temps en què, no, jo recordo això quan parlàvem del debat de si l'evolució existeix o no, no, perdó, si el progrés existeix o no, no? Perquè hi ha, diguéssim, un determinat pensament progressista que exalta el progrés i després un determinat pensament contraprogressista que diu no, anem a pitjor, abans la gent no avortava i ara sí, etc. Jo tinc la sensació, de veritat, que l'època que ens toca viure és una època amplificada. O sigui, puja, creix el mal i creix el bé, les dues coses. O sigui, hi ha coses que són més bones que en el passat i hi ha coses que són més dolentes que el passat, i molt més bones i molt més dolentes, no? Tinc aquesta sensació de desbordament, no, no sé com dir-ho, perquè això que dius, que això que descrius, que el mal s'inventa noves fórmules per... Això ha passat tota la vida, que passa que ara està passant a un nivell, diguéssim, això, pandèmic.
I la velocitat dificulta una mica la... diguem-ne, la reflexió, la, diguem-ne, entendre el que està passant. O sigui, va tot tan ràpid que no fem una reflexió clara del que està passant.
La velocitat i el temps de la ràdio, que ens obliga a fer una altra pausa.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb aquests temes, diguéssim, que tenen aquesta doble vessant. Eh? Per una part són molt interessants, però per una altra són molt inquietants, també. Amb l'Anna Plans, que és, recordem-ho, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. I m'agradaria que en parléssim una mica, perquè hem entrat en matèria ja directament i potser també seria interessant... que ens expliqués una miqueta aquesta iniciativa que d'alguna manera intenta afrontar això i tractar això. Explica'ns una mica qui sou i què feu.
Mira, l'Associació de Consumidors i Mitjans Audiovisuals defensa els drets del consumidor en l'entorn audiovisual, especialment el dels infants. Duem a terme de tasques de formació, d'informació, acció social i prevenció, de denúncia i de defensa. Per exemple, hem fet campanyes de demanant una legislació compromesa amb el menor, sigui amb el tema de la violència gratuïta, com pugui ser, per exemple, l'accés a continguts de Save the Children, definir com un tipus de violència a l'accés involuntari per part dels infants a la pornografia. Doncs, per exemple, hem estat amb campanyes d'aquest tipus. També amb el tema de la pornografia, el que us comentava abans, també vam iniciar una campanya doncs, per acabar amb aquesta lacra, i hem afegit a més molta investigació. I també doncs, hem fet campanyes contra els discursos d'odi i discriminatoris. Després també tenim un altre vessant, dins de la vessant de formació, doncs d'empoderar a pares i mares, no? Perquè és molt important que tinguin les eines per poder ajudar els seus fills, perquè què ens hem trobat? Jo quan vaig començar amb l'associació vaig començar una miqueta pensant en que veia... dos polos, no? D'una banda veia els pares guais que es pensaven que els seus fills eren nadius digitals i que sabien més que ells. Bueno, poden saber molt com utilitzar les eines i tal, però no el per a què, no? Per a què les tinc que utilitzar i no tenen la maduresa suficient. I l'altra banda teníem els pares carques, no? Que jo els hi vaig posar així per diferenciar, doncs que deien que, bueno, que zero tecnologia, vull dir que no se'n parlava del tema i que tal, bueno. En realitat, al final, i que els seus fills, que segur que si a casa no es connectaven, a fora tampoc entrarien, i el que teníem eren orfes digitals. Doncs, en aquest sentit, l'associació fa molts tallers per saber més que els teus fills. I després també anem a escoles, té un programa d'educació audiovisual a les escoles, on fem formació de diferents tipus doncs, a infants i a joves. Llavors vam fer l'any passat, per exemple, una jornada amb la que jo tenia molta, molta il·lusió, que vam fer doncs, aquest any, ho hem fet a la Salle, que ens van acollir, d'hipersexualització, i és la primera que hem fet a Catalunya. Per què? Per fomentar el pensament crític en els joves. Llavors, que vam fer d'una banda en aquesta jornada Els hi vam donar la informació, no? S'ha d'alimentar el cervell de pensar, de diferents experts, però després doncs, els hi vam presentar joves doncs, que d'alguna manera els hi podien donar testimonis des de diferents, doncs, per exemple, una influencer molt bona que es diu Chris Cons, que fa una crítica sobre les sèries des del punt de vista afectivo-sexual i que els hi parla molt clar. Bueno, doncs va fer tota una segona part com més de joves i bueno, és un, també doncs, una jornada amb la que jo em sento molt, molt identificada. I després també tenim una capçalera que es diu Contraste, que fa tota la crítica de sèries i de televisió i de continguts de videojocs, etc. Jo, Contraste, estic realment enamorada. Jo, de fet, abans d'entrar a l'associació ja m'ho mirava perquè hi ha experts molt bons. I també crec que és una forma de compartir amb els teus fills una forma de buscar contingut de qualitat i després per fer crítiques i poder parlar de les sèries i del que hi ha al darrere. I realment és que ho tenim a golpe de clic i és molt fàcil, no? I també és algo que crec que no em deixo res. Però és que fem moltíssimes coses a l'associació.
Sou
moltes.
El que aquí a Espanya, a Catalunya, és la paraula lobby. Està mal, però feu un lobby de conscienciació de que tot el món de mitjans audiovisuals, que a més ha crescut molt, ara ha estat un tema que no havia sortit, el tema de les sèries, de videojocs, que abans deien que és molt difícil de seguir tot, en aquest aspecte també. Tu, Jordi, segueixes totes les sèries del món, però...
No, és una experiència... Diguéssim, jo sempre m'ho he explicat, dono classes de matxa i so, i ens procurava sempre estar connectat amb la realitat dels meus alumnes. Jo el que feia durant l'època és que em mirava 10 minuts de tots els programes de tele que sortien.
T'agraden? T'agraden les sèries?
Sí, algunes sí, algunes sí. Però espera, deixa'm acabar d'explicar això. Deu minuts de cada programa, 10 minuts els mirava per tenir un judici, no? Sí. Però vaig acabar no podent. Per dues raons. Primer, perquè el flux és inassumible. Només, amb això de les sèries. Mires les sèries que s'estrenen en una temporada, dius, com es pot ser que es puguin veure, i després, perquè cada cop són més insuportables, jo tinc un llindar per sota, diguéssim, ja està, ja buscaré una altra fórmula.
Em fa gràcia, perquè això que fas dels programes que has dit de veure 10 minuts i fer un judici, és el mateix que fas als llibres, llegeixes la contraportada i fas un judici.
Sí. Què ens explicaves, Anna?
Ara no ho sé. Hi ha companys de l'associació que han fet un podcast que es diu Pòquer de sèries i que és boníssim. És que l'haig de recomanar perquè realment és genial.
Ara pots repetir el nom del podcast?
Pòquer de sèries.
A mi el que em passa amb això de les sèries és que tens algunes de referència i quan es van acabant em fa molt de pal començar-ne noves perquè com que és una selva, saps?
Sí.
A mi m'agrada, una de les avantatges de les sèries és que és un lloc on descanses. Els personatges els coneixes, els mecanismes els coneixes, no? És com una mena de teràpia... de teràpia de relax.
Però tenen el seu punt addictiu. Tots hem viscut l'experiència d'enganxar-nos a una sèrie i no poder parar.
Sí. Estàs esperant, però quan esperaves pel proper capítol? Ara, clar, pots passar-te...
Aquesta és l'altra, que abans discutíem en la pausa, no? Que estem en un moment d'immediatisme en què tot, no? Tot s'ha de respondre, diguéssim.
Però això s'ha de
regular. I amb això les xarxes ho han complicat. Sí, perquè quan érem petits havíem d'esperar setmana a setmana, no?
Que però
els capítol petits, de la sèrie...
Ah, els petits que tenen el pare i la mare, hem de posar límits. El que no pot ser és que un nano o una nana estiguin contínuament veient des dels seus mòbils sèries. Què vol dir això?
Sí, però de fet, jo he viscut l'experiència amb un fill meu, el tercer en concret, que no entenc el concepte de veure un partit de futbol que es fa en directe i alguna cosa que no es fa en directe. I quan hi ha un moment que no li agrada el partit de futbol, diu, para, tira-lo cap endavant. Dius, no, és que això no. I és molt difícil explicar-li que això no es pot tirar endavant. Perquè s'ha acostumat a casa veient pràcticament tot gravat i és molt divertit això.
Sí, no. I les coses no són determinants, però condicionen. Jo me'n recordo, hi ha una època, i quan ho explico a classe, sorprèn, que la televisió parava. O sigui, hi havia l'aprovació de mediodia, a la sobremesa que deien, esperava, a la tarda no hi havia tele i tornava l'aprovació de... No, no me'n recordo com ho feien servir, diguéssim.
Sí, tu encara vas viure, doncs, que l'engegaves i marxaves a la cuina i...
Sí. No, allò, o sigui, canviar de canal era fer cloc, cloc! Sí. Després d'una excursió fins allà. Sí.
Entenc que estiguis desconnectat.
No, però bromes a part, i això, revivals a part, sí que és veritat que les condicions condicionen, diguem-ne. No determinen, però condicionen. Aquesta exposició factible a tot...
Bueno, però per això també des de casa és molt important, com deia, per exemple, els temps, amb el tema de no només a la xarxa, sinó del mòbil, lo important és tenir en compte el temps que estàs i el contingut. I això s'ha de, des de casa, d'alguna manera s'ha de controlar. Perquè, per exemple, hi ha nanos, avui dia, infants de 2 anys, que estan veient continguts que no veuria ni un de 18 anys. Aquí tenim un problema. I també tot això és molt important per aquesta educació afectiva o sexual que parlàvem abans.
Sí, a dos efectes, l'efecte del contingut i també de la construcció intel·lectual. Això que explicaves, l'anècdota del teu fill, no? De tirar endavant, nosaltres coneixem el cas d'un nen que devia ser de P4 o P5, que quan la senyoreta el renyava, perquè a més es portava malament, el corregia, feia el gest de passar la pantalla. Imagina't. Sí. El realisme és imprescindible.
Això que deies de controlar, jo estic totalment d'acord que s'ha de controlar, has de posar un mínim de mitjans
segons l'edat també
a les cases, però també has de fer una cosa preventiva, que és parlar-lo molt.
Clar.
Perquè és, i això jo el confinament ho he viscut, si el confinament a casa meva s'ha descontrolat el tema audiovisual.
A casa meva també.
O sigui, ja hem perdut el control, sí. Absolutament. I tornar a agafar el control està sent molt complexa, molt més del que sembla. Per tant, com tard o d'hora ho descontrolaràs, has d'aconseguir parlar molt. Parlar, de preguntar què has vist, que el control sigui, diguem-ne, de confiança. Perquè és que si només és control coartiu, arribarà un punt on arribaràs.
És que s'ha de diferenciar amb les
això
edats.
Això és veritat, però de vegades s'ha de dosificar. De vegades no és cap bogeria agafar, no sé, l'antena i tirar-la per la finestra, Algun cop heroic de vegades necessites per descomprimir. Segueix, Anna,
perdona. No, que és molt important tenir en compte diferenciar les edats. No és mateix un xaval, una noia, un noi de 16-17 anys, que estem parlant, jo estic parlant d'infants que amb 5 anys ja tenen estan totalment descontrolats, tenen els mòbils a les habitacions, els banys, no tenen un hora. Els pares, clar, i també ser exemple, perquè si tu estàs amb el mòbil tot el dia i tu li dius al teu fill, a la teva filla, que desconnectin, diran, sí, papa, mama, no, és que és per feina, a ells és igual si és per feina o pel que sigui, no? Hem de ser exemple una altra vegada més. Però sí que depèn de les edats, clar, el control pel control no val per res, però també amb el tema de la pornografia, si podem posar traves, també és important, perquè a mi m'ha passat, el meu fill està fent uns deures i ha entrat a la pàgina de filosofia i li ha sortit i m'ha avisat, no? En aquest cas m'ha avisat, perquè tens que parlar molt. I amb això estic absolutament d'acord. Molt sovint i sense donar la xapa, que jo l'he donat molt la xapa a vegades, no? Escoltant molt, no jutjant, recollint. Això estic absolutament d'acord, és molt important.
Sí, és veritat que hi ha un tipus d'educació moral, per dir-ho així, que no s'ha de plantejar mai no. Com això no pot ser, sinó que hi ha una alternativa millor, sempre en positiu.
Això que dius de donar la xapa, jo sempre, a la part d'ahir, no donaré la xapa. Tots acabem donant xapes al final.
Sí,
i al final caos i... Ven aquí que jo te lo explicaré. Sí, la vida és així, sí, i hem de caure amb això.
Ens queda un minut i mig, em sembla, del blog. Anna, això... Aprofita el temps.
Jo volia preguntar pel teu llibre. Tu has escrit un llibre fa poc. Parles del teu llibre.
Sí.
Avui...
El dia 15, però ja es pot, ja la prevenda. Es diu... respeta mi sexualitat. I sí, potser és una mica bèstia, no? Amb algú li he dit el títol i que ho comparteixes amb les amistats i tal, per això després he posat el subtítol educar en un entorn hipersexualitzat. A mi què m'agradaria? A mi m'agradaria que els pares i les mares, i els educadors i educadores també, però sobretot pares i mares, obrin els ulls a la realitat que hi ha i que perdin la por a educar en aquest entorn hipersexualitzat. I llavors, amb aquesta nena que surt a la portada, que heu vist del llibre, a mi el que m'agradaria que aquesta paraula que surt, aquesta frase respecte a mi sexualitat, que nosaltres siguéssim capaços d'ensenyar als nostres fills i filles a que diguin això en el seu entorn, no? A que es facin respectar.
On es podrà comprar aquest llibre que surt el dia 15, si no me recordo malament?
Pues de moment, estarà a la meva pàgina web, que encara l'estic acabant de fer, Anna Plans. .s, amb dues enes, però es podrà comprar al Corte Inglés. De moment he vist que està a Amazon, a la Casa del Libro.
Si està
a
Amazon, està al món.
Doncs,
volem això. Primer, agrair la iniciativa de que hagi vingut al programa, diguéssim, i la conversa, no?, que crec que ha estat molt interessant, molt positiva. Insisteixo, tan interessant com inquietant, perquè són coses que... No, que, a més, de vegades com a educadors, com que ja sabem que educar implica patir, però a vegades vols estalviar-te les dosis molt elevades de patiment, són coses, no, que et mires amb una certa distància, i no hi ha cap mena de dubte que per educar t'has embrutit les mans, diguem-ne, i que és un tema que té un potencial de generador de mal pels nostres fills, els nostres alumnes, que exigeix que no ho deixem córrer. Moltes gràcies.
Moltíssimes, Anna, gràcies a vosaltres per invitar-me.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
I seguim a l'últim bloc del programa d'avui. Com sempre, ja hem retornat a la normalitat normal fent una recomanació. I aquesta és una recomanació, diguéssim, una mica més àmplia, més que no pas un llibre o una pel·lícula en concret, que és com tot una manera d'afrontar l'educació. Esther Hierro, bona nit.
Bona nit.
L'Esther ve del món de la comunicació, diguem-ne, és una persona que li agrada explicar històries, dedicar-se a la comunicació, però mica en mica ha anat venint, si m'ho deixeu dir així, al món de l'educació, amb la iniciativa aquesta que en diem Marimba, no? Que més o menys el que vindria a ser és anem a ensenyar jugant o aprendre jugant, o com vincules el joc i l'educació?
A veure, el joc és un dret pels infants i una necessitat al llarg de la vida. Aleshores, nosaltres des de Marimba ja fa 25 anys que necessitem això, precisament aprendre, a formar, a comunicar a través del joc, perquè, com us deia, és quelcom vital. Nosaltres parlem de que som homo ludens. Allà al costadet del nostre cervell on està la creativitat, el llenguatge, allà està el joc.
De fet, el joc, a veure, ara et preguntarem per la ludoteca i una mica per les vostres experiències, però en el fons, d'un sentit molt, molt bàsic, molt primari, el joc és l'element natural d'aprenentatge, no? Quan els lleonets
totalment
juguen, estan aprenent a caçar, per dir-ho així, no? A sobreviure.
Totalment.
He posat un exemple de lleons per no complicar-nos la vida, no? Però és així, en el fons, no?
Sí.
Potser amb el nostre món modern havíem perdut aquesta naturalitat.
Sí, de fet, podeu trobar molts animals a la natura que fan el mateix, és a dir, aprenen jugant. Per què? Perquè el joc ens provoca plaer. I aquest plaer fa que ens esforcem més i més estona. Aleshores, és per jugar, o per aprendre, perdó, o aprens jugant, o aprens gaudint, o, bueno, tu aprendràs per salvar aquella prova, aquell examen, però allò no generarà impacte. El joc és emoció, i sense emoció no hi ha aprenentatge. Per això és la millor manera d'aprendre.
En aquest sentit, l'espai d'aquest... Perquè la proposta ja està clara. L'espai mental ja l'hem definit clarament. Però hi ha també un espai físic, no? El que en podríem dir la ludoteca.
Sí.
Ja és antic, però és un neologisme, diguem-ne. Com plantegeu vosaltres la ludoteca?
El que has dit és molt clau, no? Hi ha un espai mental que ens permet jugar a qualsevol lloc, en qualsevol moment, i fer de tot un joc. També, compte, perquè podem fer de qualsevol joc una activitat avorrida. Per això, si voleu, ja en parlarem en un altre moment. Però aquest espai mental que has remarcat em sembla importantíssim. I després hi ha un espai físic, una sèrie d'elements que ens ajuden, ens conviden, ens potencien al joc, o ens ho trenquen, ens ho tallen i ens treuen totes les ganes, no? Per això és tan important, quan parlem o de les biblioteques o dels espais exteriors d'aprenentatge en el centre o dels espais interiors d'aprenentatge, que tots respirin una ludicitat, és a dir, incorporin una metodologia lúdica d'aprenentatge.
Tu també has fet alguna experiència amb nens malalts, si no tinc mal entès.
Sí.
És especialment important per a aquests nens seguint aprenent amb aquesta metodologia més lúdica, en algunes circumstàncies més difícils.
És que és la clau. Com entendrà una criatura amb càncer de 4 o 5 anys el que està passant en el seu entorn, el que li està passant amb ell, a la seva família, perquè la mare plora, si no és jugant-ho? És impossible. No ho pot aprendre de cap altra manera. No poden aprendre, ja no dic els continguts i les matèries més formals, si em permeteu, que evidentment en un hospital o a qualsevol lloc que tinguin ganes d'activar-te les ganes d'aprendre, t'ho han de mostrar doncs, d'una manera atractiva i adequada als teus interessos i necessitats, no? Però ara imagineu-vos, a nivell emocional, com podem aprendre, quan, sobretot quan som més petits, moltes coses que ens passen, si no és jugant? És impossible. Per això trobareu el joc a Oncologia Pediàtrica, a una planta d'hospital, a una favela de Rio de Janeiro, o trobareu el joc també en els camps de concentració, per exemple.
I en aquest temps de canvis en el model educatiu, que estem uns temps revolucionaris, que la pandèmia ha accelerat, com creus que s'ha d'incorporar el joc a les nostres aules ordinàries, a les nostres escoles?
El joc s'ha d'incorporar, nosaltres estem plenament convençudes de que el joc ha de formar part de la cultura, del ADN, de l'organització, de tots nosaltres, i aquest aprenentatge lúdic estem segures que pot realment contribuir en aquesta transformació de l'educació, convertint tant els espais interiors com els exteriors d'aprenentatge en autèntics espais que promoguin la motivació de l'alumnat, que connectin amb els seus interessos i les seves necessitats, no amb els nostres, amb els seus interessos, que permeti la fragmentació dels objectius, que permeti la personalització. Tot això que us estic dient és el que es fan els dissenyadors de jocs quan dissenyem jocs. Doncs el que nosaltres estem intentant ja des de fa molts anys impulsar és que això, que aquest pensament lúdic que tenim les persones que dissenyem des del joc, portem-ho a les aules, perquè si no perdrem amb els infants, no connectaran ni amb ells ni amb l'entorn, faran les coses perquè els hi diem, perquè són obedients, però no perquè realment allò connecti amb les seves ganes d'aprendre o amb el seu propòsit vital, no? Que és quelcom que també es potencia molt a través del joc.
Tinc una curiositat, potser és una transposició d'altres debats, d'altres coses. Clar, perquè quan parlem de joc parlem... Hi ha molts tipus, però també hi ha moltes categories. El joc tradicional, els videojocs, per exemple, no? Els jocs de rol... tots s'ha de restringir algun tipus? Ja... Com ho veus, això? Entrant ja més, diguem-ne, en la jocologia, diguéssim, no? O sigui, internament.
Sí, sí. Quina bona pregunta. Mira, permeteu-me que molt ràpidament us distingeixi i ara aquí tiri una miqueta de l'idioma anglès. En català i en castellà, a vegades el joc, l'idioma no ens juga una bona passada, i és que joc i jocs, no?, es pot confondre. Nosaltres parlem del play, del joc en majúscules, com a actitud vital, com una forma concreta d'abordar la vida i d'abordar com tu ensenyes, transmet el coneixement i convida el seu alumnat a estimar l'aprenentatge, i una altra cosa són els games, que és això que estàs dient tu ara, que són els jocs constituïts per ajudar-nos a expressar aquestes ganes de jugar com a actitud vital. Llavors, una cosa que nosaltres ensenyem des de l'aprenentatge lúdic, primer de tot, és el play. És a dir, anem a...
La disposició, no?, diguem-ne. Sí, sí.
Aquesta part més de posició particular, psicològica, que el que fem és que juguem amb allò que fem, juguem amb les paraules, amb els espais, juguem amb la nostra forma d'explicar el relat a l'alumnat. I una altra cosa són, com molt bé dius, els games, que és els jocs, no?, com pot ser un joc de rol, un videojoc, són com concrecions, no?, d'aquell play que és molt més actitudinal. En principi, l'aprenentatge basat en jocs, no?, que és aquest jocs game, està molt treballat i molt estudiat. I segurament de totes les diferents famílies de jocs, de totes, en podem treure molts aprenentatges.
Doncs, de fet, Esther, sí, ens ha passat una mica com quan juguem al pati, a l'hora del pati s'acabava el timbre, hem de tornar a classe. Moltíssimes gràcies per l'exposició entusiasta d'això. Recordeu, Marimba, aquesta iniciativa que porta 25 anys difonent el joc a les aules. Moltíssimes gràcies i bona nit, Esther.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Gràcies.
I acabem l'equip la Carla Xama a la producció, el Jordi Carretero al control de so i el Raula Dames i el Jordi Cabanes a la presentació. Un dimecres més, si Déu vol, dimecres vinent ens tornem a veure. Molt bona nit.